d'Esquerra, en aquest cas de Bildu, i a Catalunya hauríem passat del nacionalisme convergent al nacionalisme d'Esquerra Republicana. Aquest és el canvi significatiu de la perifèria nacionalista nacional espanyola, no?
Sí, exactament
això. El dibuix que et feies. Sí. Mila, què volies apuntar?
No, jo, a veure, està tot molt obert, ja s'ha dit, perquè les enquestes ho deixaven molt empatat a les últimes que vam conèixer. Sí. Però jo vull recordar una cosa. Les enquestes, com que l'última setmana no es fan i es van fer en plena polèmica i en plena diríem, canvi o materialització del canvi de tendència, mm-hmm. El problema de les enquestes és que normalment detecten quan hi ha una onada de canvi, però tenen molt difícil establir quina és l'alçada i la intensitat d'aquesta onada, i sobretot mm-hmm. tenint en compte que l'última setmana no se'n publica. Per tant, que a mitja campanya, a la una setmana de les votacions, hi hagués que el PP podia perdre la majoria absoluta, és molt significatiu. És molt significatiu perquè realment, per dos raons. Jo penso perquè el PP ha fet errors posteriors que poden haver incrementat aquesta tendència del PP a la baixa i el BNG a l'alça, i segon, perquè hi ha un escenari polític que jo crec que és nou i que dona una oportunitat. Bueno, després veurem si es materialitza o no. La primera oportunitat o els primers elements és: un, hi ha un partit i sobretot una líder que arrossega, l'efecte líder, i això és molt important. M'ha dit Suso del Toro quina característica té aquesta líder. Ella no només en el BNG ha aconseguit fer un partit més obert, ha unificat les diferents corrents, etc, etc. Pensem que el BNG fa molt poc era la quarta força política a les dues eleccions enrere, la quarta força política, no? I en canvi ara apareix com una força amb possibilitats de governar, que ha passat inclús per davant dels socialistes. Després és dona, i això l'altre dia nosaltres al diari El País publicàvem un article molt interessant del Manuel Riba que parlava de que Galícia és dona i que el vot de les dones serà molt important en aquest cas. I després hi ha el factor desgast del PP. Porten masses majories absolutes. I ni que no sigui com va passar en Andalusia, que també els socialistes tenien un poder impressionant, immens, però arriba un moment també que pensa de més una altra cosa, que el PP gallec va perdre les primeres eleccions després de la crisi del prestigi, i ara d'alguna manera hi ha un clima d'una nova generació també, que com aquella vegada estan pujant, no? I després cal veure també els errors de campanya del PP, que han sigut uns giragonses constants, un dir una cosa i fer... o sigui, un canviar de discurs d'una manera radical, un desmentir-se a si mateix d'una manera radical, i la l'espanyolització de la campanya. Jo crec que això, justament quan Ana Pontón la feia més galega que mai, diríem, i a més... Una altra
cosa... Mira, molt bon apunt aquest ara, Mila. És a dir, Pontón ha quedat, Ana Pontón del BNG ha quedat en aquesta mena de piscina olímpica que li han deixat, que és parlar de Galícia, no?
Clar,
o sigui,
sí.
Entre una banda i l'altra, tothom parlant de Catalunya i de l'amnistia, i Ana Pontón no té per què parlar ni d'amnistia, ni de Catalunya, ni de la llengua, ni de res.
I un altre factor molt important, a l'enquesta del CIS, em sembla que a les altres també, però la del CIS, el grau d'acceptació d'Ana Pontón entre els votants de les altres forces polítiques, ja no diguem l'esquerra i el PSOE, sinó inclús dins del PP, és molt alt.
És simpàtica, no?
Sí.
Basteiro i Anxo.
Jo crec que la clave és, ¿cuánto pesa la estructura frente a la campaña, no? ¿Cuánto pesa la estructura del Partido Popular, que es un partido grande, que funciona como un ejército, y aunque en el discurso hayamos visto todos estos tropiezos, sabemos que ha estado haciendo su trabajito casa a casa de manera muy intensa, como siempre, con unas complicidades económicas tremendas, con unas complicidades por ser diplomático, mediáticas también bastante importantes, frente a la campaña, por ejemplo, de Ana Pontón, ¿no? Si os fijáis, Ana Pontón lleva casi preparándose, yo no diría toda su vida política, porque es bastante larga en el BNG, pero sí desde que es voceira nacional, desde que es portavoz nacional, que es en 2016, unos meses antes de que se celebren las elecciones, donde le supera todo el mundo, ¿no? Porque el BNG estaba en una crisis existencial, y ahí superó, por supuesto, el Partido Popular, las mareas, que quedaron en segundo lugar, y el PSDG, ¿no? Y Ana Pontón y un equipo en el que está Rubén Cela y otros consiguieron sostener tener el timón, hacer del BNG no un gran ejército como el Partido Popular, pero sí un pequeño ejército que está bastante cohesionado. Y yo creo que Ana Pontón lleva preparándose, es diputada, esto se lo reprocha mucho a la derecha, ¿eh? Es diputada desde 2004, ¿no? Es decir, es una persona conocida, es una persona que ha hecho una hoja de ruta que está ejecutando, ¿no? Moderna, mujer, esa es la idea de cambio, suave, amable en las formas, después la transversalidad, ¿no? La identificación con ese gallego en medio, sea lo que sea, que es eso que neutraliza los prejuicios, y yo creo que sí, los anticuerpos que en Galicia ha habido, ahora ya no, respecto al BNG, o respecto a que el BNG pudiera encabezar un cambio de gobierno. Hace una anécdota muy breve, en las últimas elecciones, a mí una persona de PP me dijo, claro, estábamos acostumbrados a que el BNG abriera campaña en Santiago, en un movimiento social, pues a lo mejor muy concreto, con alguna causa muy, muy, muy ligada a sus ideas quizás pues más rotundas o incluso radicales, y no, se fue a su casa, en Chorente, un lugar en Sarria, en el sur de la provincia de Lugo, rodeado de sus padres, como hizo, por cierto, ahora, invitando a, pues eso, a Filloas, a Vicas, a Pasteles, a los periodistas. Dijeron, esta tía va en serio, ¿no? Esta tía quiere ir a por todas. Hay una líder aquí que no esconde el carácter nacionalista del BNG, pero que además prioriza otras cosas como lo social, ¿no? Y yo creo que eso es lo que se va a ver, ¿no? Después hay alguna incógnita. Por ejemplo, el PSDG puede empeorar sus resultados con un candidato que, en teoría, es el mejor que tienen en los últimos 15 años, ¿no? Y eso nos aboca a la pregunta de la división de las listas en la izquierda gallega, y también la división de poderes, ¿no? La división, perdón, de papeles, la división de papeles para hacer más ancho el electorado, ¿no? Aquí puede haber un problema, ¿no? Es decir, que el BNG suba mucho, de esos 6 que hablábamos, o 7, 6 en 2016, ahora podría tener hasta 25. En 2020 tuvo 19 escaños, de 6 a 19, y ahora podría llegar a 25 o 26. Pero está por ver si el resto de la izquierda tira. Y si el resto de la izquierda no tira, por mucho que Ana Pontón sea pues la líder revelación de esta campaña, que lleva, insisto, muchos años preparando este momento, pues podrían quedarse sin la Xunta.
Deixeu-me dir una cosa, que ara són les 10 i 7 minuts. Vull saludar a tota la gent que ja ens acompanya. Bon dia a tothom, Feu-vos sentir des de casa una mica d'aplaudiments, perquè ja són al Museu Casteller, I ara, sense pressió de cap tipus, et passo la pilota a Àngelo Gilde, que segur que li fa molta il·lusió a molta gent de la que ens acompanya a sentir-se. Només amb una pregunta. Llegint una mica el que estava dient Basteiro sobre Ana Pontón, la líder del BNG, que és la gran candidata a treure de la Junta al Partit Popular, no? No tens la impressió que Pontón i el BNG han guanyat sense guanyar, ja? És a dir, encara que no aconsegueixin l'objectiu, que és gairebé titànic, que és derrotar el Partit Popular a Galícia, no poden haver creat ja una corrent de fons? És a dir, segona pregunta, Pontón, si no guanya avui, què fa?
Mira, ayer Xavi me anunciaste 5 minutos y te robé 9, ¿no? Estuve 14.
Un moment. Ara no me'n facis 25, Calma, que ens coneixem, que ens coneixem.
Bueno, pero espero que me dejes un poquito, porque yo se la voy a hablar un rato. Y llevo muchos años callado,
Sí, eso es verdad.
La vieja compañera, la depresión, ya sabes que me cerró la boca mucho tiempo.
Sí.
Ya ha ganado, o sea, el hecho de que el nacionalismo esté a las puertas del poder, eso solo había ocurrido en 1936, cuando Castelao, por cierto, esta es la vez que Galicia vota en febrero, por primera vez desde 1936, las elecciones del Frente Popular. Esas elecciones fueron muy importantes, primero porque fue el primer triunfo nacionalista, porque Castelao fue el más votado. Castelao es el líder histórico del nacionalismo, Xavi sabe lo que significa para mí, y necesitaría 15 programas para explicarlo, pero bueno, es el patriarca de nuestra patria, ¿no? Y entonces, fue el más votado en Pontevedra dentro del partido del Frente Popular. Y con eso, y con el Frente Popular se consiguió el Estatuto de Autonomía, o sea, que hubiese el plebiscito. Lo que pasa es que el plebiscito fue el 28 de junio. Y había un señor de Ferrol que estaba en Las Palmas y que ya había encargado un avión para que lo llevase a Marruecos a dar el golpe, ¿no? Claro. Y entonces hubiese habido elecciones autonómicas sin guerra civil en el 38, en el 39, y los historiadores consideran que el principal favorito para llegar a la presidencia de la Junta era Castelao. Eso nunca volvió a pasar, porque Beiras, el primer gran líder del BNG, en jamás tuvo opciones. Entonces, el hecho de tenerlas... Y después, un poco en la línia...
Perdona, però t'aturo aquí també, perdona la importància. És a dir, des del punt de vista històric, la Guerra Civil Espanyola i la dictadura franquista va estroncar el primer, que hauria pogut ser llarg, govern nacionalista gallec. I des de llavors no hi ha hagut ni una sola opció que es tornés a produir fins al dia d'avui.
Sí, és que bueno, el golpe... claro, fue una catástrofe para toda España, el golpe y el franquismo.
Sí, sí.
Fue una catástrofe para toda España, pero yo creo que especialmente para Galicia. Y no tanto porque el genocida y carnicero de Ferrol fuese de Ferrol, Francisco Franco, sino por lo que interrumpió, que era un proceso de toma de conciencia nacional muy potente que venía... Bueno, a ver, el Partido Galeguista como... Yo en las clases de nacionalismo que me daba Xusto Beramendi, en que fue premio nacional de ensayo, decía que primero había pasado del sidecar, luego al taxi, y en la República, oye, dio el salto al microbús, y estaba camino de subirse, de tener incluso un autobús. Mm. Y en esto, y además, al conseguir la autonomía, pues iba a tener una arena propia para combatir, para hacerse más fuerte, ¿no? De todas formas... A ver, yo creo que estamos ante un posible cambio geopolítico en el Estado español de muy grande calado, ¿no? De muy gran calado. En este siglo ha habido dos. El primero es la desaparición de ETA en Euskadi. El segundo es la conversión del nacionalismo catalán en independentismo, ¿no?
Sí.
Lo que conocemos como el procés. Y ahora estamos ante el tercero, que es el nacionalismo gallego a las puertas del poder, ¿no? Un gobierno nacionalista en Galicia crea una situación totalmente nueva. El famoso tercer problema que siempre se quiso evitar. El golpe de Primo de Rivera en 1923, lo que nunca se dice, es que fue un 13 de septiembre. O sea, dos días después de la diada. Y Primo de Rivera, el capitán general en Cataluña. Y uno de los motivos era que se habían reunido nacionalistas catalanes, gallegos y vascos en haciendo un manifiesto en que se llamaba la Triple Alianza. En Felipe González le abrió las puertas totalmente a Fraga en el 89. O sea, no fue hacer campaña, se desentendió, porque es que no quería, ya no es que no quisiera un gobierno del bloque, no quería ni un gobierno apoyado por el bloque. Perquè també en tot això hi ha un canvi, el PSOE...
Però perdona, Anxo, perquè estàs dibuixant una situació que és molt, molt, molt interessant, que és el tercer problema, no? Espanya, des del punt de vista dels nacionalismes i de les nacionalitats i de les nacions, ha tingut tradicionalment en democràcia dos problemes, que és Euskadi i Catalunya, i aquí seria el tercer. Però també estàvem dient ara que el BNG, que pot arribar i accedir a la presidència de Galícia aquesta nit, sí, canviant moltes coses i amb moltes dificultats, també hem dit que és un nacionalisme que no fa servir el fuet de l'independentisme amb una facilitat molt gran, no? Tampoc no seria el nacionalisme més exacerbat que hem viscut els últims temps a Catalunya amb el procés, no? D'una manera tan explícita, no? O sí?
No, es que con ese nacionalismo yo no sé si llegaría al 20 o al 15%, no, claro.
Això t'ho dic perquè el tercer problema hi existeix en el moment en què això suposa un pols a l'Estat d'algun tipus, però no té per què ser un pols al BNG.
No, com hi ha un govern nacionalista ja veràs el que dice la caverna de Madrid.
Això sí.
És el tercer problema en el sentido de que la presidència de la Junta deja de tener obediència madrileña.
No, i vam veure, perdona, i en campanya vam veure, i ho hem dit també, el primer cop sentir el BNG és ETA. Ja, vull dir, ja hem entrat en aquesta
dicotomia. L'autonomia en Galícia la consiguen el nacionalismo, el Partido Galeguista, ¿no? Pero con el golpe, con la dictadura, con el debilitamiento del nacionalismo durante estos años y su escoramiento hacia posturas muy de izquierdas, radicales de izquierdas, en la línea de los movimientos de liberación del tercer mundo, porque fue lo que ocurrió, al llegar la democracia, quien gestiona esa autonomía, conseguida por el nacionalismo, es el posfranquismo vestido de gaiteiro a través de Manuel Fraga.
Claro, claro.
Entonces, esto supondría, digamos, reforzar el autogobierno en el sentido de que el poder residiría en Santiago, ¿no? Por eso también creo que desde el punto de vista femenino, que Ana Pontón llegue a la presidencia de la Xunta no tiene nada que ver con Esperanza Aguirre, con Ayuso, con Susana Díaz. Porque tanto Esperanza Aguirre, Susana Díaz y Ayuso no están en la máxima instancia de poder a las que ellas aspiran. Uh-huh. Ellas quieren llegar a la Moncloa. Ana Pontón sería la primera mujer política en el Estado español que alcanza todo el poder al que ella aspira. Porque Ana Pontón, evidentemente, no querría ir a la Moncloa. Claro. O sea, desde el punto de vista del poder femenino es algo tremendo. Bueno, y evidentemente es en el país de Rosalía de Castro. O sea, y es en un país muy femenino. Y primero porque la emigración hizo lo que Rosalía llamaba las viudas de los vivos, que se quedaban sin los hombres, ¿no?
Sí.
Y ahora por el envejecimiento, porque como las mujeres tienen una esperanza de vida mucho mayor, pues por eso hay una mayoría en femenina. Sobre lo que decía Mila de las encuestas,
sí.
En Galicia hay un problema, que es que cuando el gran Julián Santamaría, que es el mejor encuestador que hubo en España, que fallecido lamentablemente, que por cierto era el que le hacía las encuestas a Feijóo en 2009, después de haber sido director del CIS con González, señalaba problemas metodológicos que tienen que ver en parte con las dificultades de las respuestas que se obtienen en Galicia, ¿no? Pero lo que sí te digo, que siempre ha habido un resultado reñido, y en el 2005, en el 2009 y en el 89 las encuestas no han servido para nada.
Hosti, o sea, sí que comencem. Bueno, és que jo anava a dir, perdona, Anxo, sí. Tirant de tòpics i de clixés, que fer una enquesta a Galícia és un esport de risc, eh? Vull dir, si ja normalment es diu que els gallecs no saps si pugen ni baixen, vés a preguntar-los què voten. Igual surt allà marejat, amb la resposta. Permeta'm un segon, a banda de la broma, Anxo, dos minuts per damunt d'un quart de 12 del matí. He d'anar un moment a la publicitat i de seguida et pregunto, i a tota la resta també, més enllà del BNG, perquè estem parlant molt del BNG, òbviament, perquè és com la notícia del dia, és el personatge del dia en Pontón. Però més enllà d'això, és cert que és d'una gran dificultat la situació per tombar el Partit Popular de Galícia, perquè porta 4 majories absolutes consecutives i ha governat a Galícia en 36 dels 42 anys que hi ha democràcia. Per tant, és un gran rival des d'aquest punt de vista. Per tant, de seguida, un minut i mig i parlem d'aquesta qüestió també.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
Port Tarragona ha fet seus els objectius per al desenvolupament sostenible de Nacions Unides.
El Pla de Sostenibilitat del Port desplega els 17 ODS amb més de 80 accions per protegir el nostre entorn natural, amb l'objectiu de reduir en un 99% les emissions de CO2 de l'autoritat portuària el 2030.
Port Tarragona. Port sostenible. Més informació a porttarragona.cat.
Amb Xinxin de Flelu, emporta't unes segones ulleres amb vidres progressius per tan sols 1 euro més. I a més, pots pagar fins en 2 anys sense interessos ni comissions. Les teves segones ulleres progressives per tan sols 1 euro més. No t'ho perdis. Consulta les condicions.
A The Rustic Bakery tenim el que cal per fer un gran pa. Temps. Perquè deixem fermentar la nostra massa mare durant 14 hores. Només així et podem oferir el millor. The Rustic Bakery. Amb temps, tot és més bo.
Arriba la Ruta del Xató.
L'aventura gastronòmica per gaudir de les comarques del Penedès i el Garraf, maridant el saborós plat de xató amb els vins de la D.O. Penedès.
Descobreix les més de 200 propostes a rutadelxató.com.
Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i el FEADER de la Unió Europea.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
10 i 19 minuts. Avui acompanyats de l'Arturo Puente, de l'Ivan Guera, de la Milagros Pérez Oliva, del Daniel Basteiro, de tota aquesta gent que ens acompanya, a veure si us tornen a sentir des de casa. Veus? Una pila de gent, gràcies per venir, de veritat, al Museu Casteller a Valls i també amb l'Arnau Manyem, l'Adrià Santasusagna i l'Anxo Lujilde. T'he de fer dos preguntes ràpides, Anxo, perquè si no deixaràs parlar la resta, perquè et conec, però una... Hi ha dos personatges més que m'interessen molt de Galícia, molt. Un és el famós Giacome, que és aquest senyor que des d'aquí hem estat molt de temps sense saber qui és, i és el responsable d'aquesta candidatura que pot tenir un escó, i ahir ens deies que pot ser també clau per al Partit Popular perquè els hi donaria els vots segurament amb ell. No? És l'alcalde d'Ourense, sí? O m'estic equivocant? L'alcalde d'Ourense. Un tipus molt, molt estrany, que va disfressat i fa mítings i fa coses i fa vídeos estranyíssims, i que és molt, molt excèntric, per dir-ho així. No? Aquest pot ser una clau de, de les eleccions d'avui o no?
Te contesto con una condició.
A veure, no comencem amb les condicions, eh? Quina?
Estoy hecho un macarra, des de que volví, la verdad.
Sí, sí, ja ho veig. Estàs d'un punky, estàs d'un punky increïble, eh?
No, que me dejes hablar de Alfonso Rueda después.
Porque, sí, pues mira,
porque Alfonso Rueda, también se presenta, creo.
T'he de preguntar de dos, y un era Giacomo y l'altre era Rueda, que és el candidat del Partit Popular, sí, sí.
Estamos en sintonía, Xavi, qué bonito.
Molt bé, perfecte, perfecte.
Desde 2009, desde que hiciste, bueno, coincidió que contigo Feijó el triunfo. Bueno.
No convencis, no convencis que no va ser culpa meva. Jo no tinc res a veure amb res.
A ver, Giacomo es... es como el trumpismo surrealista en versión localista, o sea, porque claro, esto de democracia orensana sería un poco como la unidad alavesa, aquella que había, no sé si os acordáis, que llegó a tener diputados en el Parlamento de Vitoria. Por cierto, el líder era de Lugo, pero bueno, tampoco pasa nada, el padre de Pontón estuvo viviendo en Bilbao. Luego, cuando se casaron, su madre dijo: oye, esto no me gusta nada, y volvieron para el pueblo. La madre. Bueno, y.
No me allarguis, Ancho, centra't.
Vale, ja vegem. Vale, Giacome. Giacome es un show, un caos. Es un tío con denuncias de corrupción de sus propios compañeros. Pero bueno, en Ourense, entre que Pepe y PSOE presentaron. La última vez a dos candidatos con muchas sospechas de corrupción, y él es mucho más hábil de lo que parece. Uh-huh. Hizo una cuestión populista y tal, sí, ganó las elecciones. Yo no comparto que el más votado sea el que gana las elecciones en un sistema proporcional, pero uh-huh. Bueno, fue el más votado y es alcalde de Ourense. Y entonces en Galicia hay una particularidad que no hay en ninguna parte, que un alcalde no puede presentarse a las elecciones. O sea, la alcaldesa de Santiago podría ser diputada en Madrid a 600 kilómetros, compatibilizar el cargo, pero en cambio no se puede presentar ni siquiera a las elecciones al Parlamento, que está exactamente a 1,000 metros de su despacho. Y esto es una maniobra que hizo Fraga para quitarse de en medio... A Paco Vázquez, el alcalde socialista de Coruña. Sí, si Giacome encabezase la lista, es que probablemente sacase dos, ¿no? Uh-huh. Sin presentarse él, o sea, con un tercero, sí, tiene posibilidades. La verdad es que en Ourense, de todas formas, no llega en A Coruña y Pontevedra a sumar. Tiene que llegar al 5%, que parece que no va a llegar, que es la barrera legal, ¿no? Uh-huh. Si pasa del 5%, inmediatamente tiene diputados. En Ourense no, con el 5% no llega, porque hay menos diputados, y hay que llegar al 6%. Uh-huh. Entonces, bueno, yo creo que tiene opciones. En que Ourense es la claro. provincia, o sea, dentro de lo artificial que son las provincias en Galicia,
sí.
Ourense es la provincia más definida, y es natural... que si hay un movimiento provincial, o sea, un cantonalismo dentro de Galicia,
sí.
Sea de Ourense. Sí. Y que sea así, porque en Ourense hay muchísimo sentido del humor, porque en el fondo lo de Giacome... Y una cosa más.
Acaba un momento.
Ya para enlazar con Rueda.
Sí, claro.
Rueda le hizo un favor inmenso a Giacome, porque puso las elecciones en su ecosistema, en su territorio, en el carnaval.
Carnaval,
entonces,
sí.
Claro... claro,
está clar, es el gran carnaval, ¿no? Giacome, sí, sí. Ara
claro,
es que
claro,
l'entroido.
Claro, Giacome es un... Sí, Giacome es un personaje de carnaval.
Sí. Sí, sí,
entonces,
sí.
Ha sido maravilloso. Y bueno, es que es una barbaridad haber convocado unas elecciones En Carnaval, quan no hi ha ninguna necessitat.
Bueno, aquest és un factor que ja no podrem parlar més amb tu, però sí amb la resta dels minuts que quedin de tertúlia, que seran poquets, però és el fet de que per primera vegada les eleccions a Galícia no les decideix l'Endacari d'Euskadi, que normalment anaven juntes, i aquesta vegada han decidit, també per motius probablement vinculats a la política espanyola i a Madrid, fer-la abans i fer-la en època de Carnaval. La segona, molt ràpid, tens un parell de minuts, Sancho. Alfonso Rueda, el candidat del PP, que ha quedat absolutament superat per, des del punt de vista mediàtic, per Feijóo, per Sánchez, etc. Què volies dir-ne?
No, que tal vez estas elecciones han sido las primeras que ha convocado en su vida Feijóo, porque cuando era presidente de la Junta se las convocaba el Endacari, y yo creo que se las ha puesto a Alfonso Rueda. Bueno,
clar, Rueda jo no haurà decidit, no haurà decidit Rueda, no? Les eleccions les ha decidit des de Madrid,
Feijóo. Es que Rueda en realidad no ha llegado a asumir en la presidencia de la Junta, ¿eh?
Clar, aquest és el problema.
Yo creo que no. Mira, en para hundirlo en la miseria voy a decir que tengo muy buena relación con él. Digo, hundirlo en la miseria si se escuchara pobre en Galicia, en ambientes populares, ¿no? Alfonso Rueda, con quien más me ha apoyado durante todo este tiempo de la depresión, mandándome mensajes constantemente y tal, en la política ha sido Ana Pontón. Pero yo soy bastante amigo de los dos, ¿eh? Y de Rueda tengo que decir que es mucho mejor persona de lo que parece y es un tío muy simpático, pero la verdad en la campaña me ha parecido un candidato del PSDG, ahora dirás menudo amigo, ¿no? Ha sido un candidato en bastante malo. Es verdad que Feijóo era el presidente eucalipto, sabes que el eucalipto crece mucho secando todo lo que hay alrededor, ¿no?
Sí.
Entonces ya al principio si hoy Rueda pierde, todo empezó en 2009 cuando llevaban 3 meses en el poder, que salió un par de días seguidos en la TVG y en La Voz de Galicia, y desde el gabinete de Feijóo le llamaron al orden y le dijeron que aquí solo hay un protagonista. Y entonces, cuando llegó al poder en 2022, porque Feijóo consiguió su sueño de irse a esa ciudad que tanto ama y que se la regaló para él, Rueda era un desconocido absoluto. Y aparte, luego Rueda también tiene esta cuestión de que Rueda es un Pepe Blanco. El salto este de un tipo de organización que se convierte en líder, ¿no? Electoral, claro. Hombre, Hollande lo consiguió, pero lo consiguió en muy poco tiempo, ¿no?
Ancho, hem d'acabar. Escolta, que m'ha encantat... Digues, acaba.
No, però si me dejas solo una cosa.
Però molt breu, és que estàs ocupant l'espai sencer.
És molt breu i no... sobre lo que dijo mi compatriota Daniel Basteiro, al que le doy un fraternal saludo.
Y gallego saludo.
Otro
además,
para ti, compañero.
Muy bien. Además, él es de Vilalba y yo soy de Sardia, como Ana Pontón, y nos separan 66 kilómetros, ¿no? Que lo miré ayer por Fraga y Ana Pontón. Mira, los datos de participación en Galicia, los oficiales, no sirven para nada. Porque te dan el dato con el exterior. O sea, por ejemplo,
en 2020... Amb el vot exterior. Ancho, per això ens ho complicaràs molt ara. Si fas una anàlisi del vot exterior, ens ho complicaràs. Les dades de participació a Galícia tenen molt a veure amb el vot interior gallec, perquè si el mires des del punt de vista del vot exterior, canvia massa. Perquè el vot exterior, que és el que es vota des de Sud-amèrica, canvia radicalment.
No, es que son 10 puntos de diferencia. Por ejemplo, en 2020, en Galicia hubo el 58,9, que es lo que habría que comparar con el dato de hoy. Pero el dato oficial dice un 49.
Claro.
Porque ha metido Entonces, claro, es que si se compara siempre con el anterior oficial. Entonces, en el 2020 fue el 59. En el 2016 el 54. Con esa comparación, ostras, Galicia votó más con la pandemia. 5 puntos. Sí, pues no, porque la comparación había que hacerla con el 64% que era el real de 2016.
Ho deixem. Entonces, aquí, Ancho. Ancho, que m'ho estàs allargant moltíssim. Escolta'm, parlem en breu.
Pesado,
et llegeixo... No, home, és que jo et dic que vagis a tallar i no talles. Ho hem de fer així al final. Ancho, una abraçada ben forta. Et llegeixo demà, quan hi hagi el resultat de les eleccions, i evidentment, quan vulguis, l'antena de RAC1 és teva. Sí, ja t'he llegit avui també, sí. Va, una abraçada, que vagi molt bé.
Molt bé, adeu.
Adeu-siau. Adéu. Gràcies. Un minut per... És que de veritat, és que ocupa d'una manera extraordinària perquè és boníssim l'Anxo, és veritat. Clar, després de tot aquest anàlisi, no sé què voleu afegir, però Arturo, Iba, Mila, Daniel Oesteiro, al voltant de... per anar acabant el tema de les eleccions gallegues.
Jo, molt ràpid. Jo crec que, passa el que passa aquesta nit, jo sóc dels que pensa que hi ha partit, no? És a dir, que pot haver canvi a Galícia, però que no és gens fàcil. Hi ha qüestions fins i tot de una mica poblacionals, hi ha moltes qüestions de tipus econòmiques, qüestions de tipus d'inèrcia, però passi el que passi, jo crec que el PP s'haurà de replantejar com ha fet aquesta campanya i què volen fer quan siguin grans. És a dir, si el fet que un líder nacional com és Feijó tingui marcada l'estratègia per part d'una persona com és Isabel Díaz Ayuso, i el PP madrileny, sobretot des del punt de vista de les terminals mediàtiques, fa que posar en risc alguns feus tan importants com Galícia, això és el que estem veient, en realitat. En realitat el que estem veient és que el fet de que algú et pugui forçar l'estratègia des de fora fa que el PP tingui problemes, tingui possibilitats de perdre allò on no havia perdut mai. El PP s'ha de replantejar aquesta, fins i tot si guanya, s'ha de replantejar què està fent i a qui deixa tenir poder dins del partit.
Seguint amb aquesta línia i analitzant els resultats més en clau nacional, perquè al final són unes eleccions convocades en clau nacional absolutament, com deia l'Anxo, probablement manades des de Gènova, perquè Feijó necessitava revalidar el seu lideratge al PP nacional. Estem parlant molt d'Anna Pontón, de la possibilitat de que el PP perdi la Xunta, perquè efectivament, com deia la Mila, hi ha un desgast natural de moltes majories absolutes i d'un partit que porta molts anys governant allà, però és molt difícil, i jo crec que aquí també d'alguna manera hem sobredimensionat aquesta possibilitat, perquè el PSOE ha olorat sang. A banda de les errades descomunals d'estratègia de Feijó durant la campanya, el PSOE ha vist una opció de vendre unes eleccions que seran uns resultats molt dolents per ells, com una victòria, sempre i quan perdi més al PP de Feijó. Però si el PP finalment no perd la Xunta, l'anàlisi que haurem de fer haurà de ser sobretot de que el socialisme gallec, amb el seu millor candidat, queda tercera força, i que la vicepresidenta del govern espanyol ni està ni se l'espera i és gallega, perquè Sumar i Podemos no han estat capaços de posar-se d'acord. Això d'una banda, i d'altra banda, respecte al PP i les conseqüències que pot tenir tot això, els que coneixen molt bé el PP diuen tota l'estona, les fonts internes del PP diuen tota l'estona que Díaz Ayuso, perquè una altra de les lectures és si Feijó no, si el PP perd Galícia amb Feijó a la secretaria general del partit havent forçat aquestes eleccions, Feijó té els dies comptats. I la gran amenaça és Díaz Ayuso. Tothom a dins del partit et diu que Díaz Ayuso està molt tranquil·la, que ara el que està és consolidant el seu poder a Madrid, que té una majoria absoluta i que té espai per recórrer encara. Però demà al matí Isabel Díaz Ayuso té un esmorzar informatiu i serà la primera lideresa del PP que parlarà.
Mira, bueno, que ets malvada, eh? Depèn del que passi, és perillosíssima aquesta primera declaració d'Ayuso. Sí. Acabem amb la Mila i amb el Besteiro.
Mira, jo crec que aquestes eleccions gallegues per primera vegada tindran moltes més conseqüències de totes les anteriors. Per primera vegada el mapa polític espanyol pot arribar a canviar, perquè si hi ha canvi a Galícia, l'escenari que es dibuixa a Espanya és completament diferent. Tenim allò que en deia l'Anxo, el tercer problema, no? Tenim que les tres comunitats històriques, les tres nacionalitats d'aquest estat suposadament plurinacional, estan governades en aquell moment, seria, per forces polítiques que són nacionalistes, però a més bastant escorades a l'esquerra, perquè també caldrà veure després a les basques què passa amb Bildu i el PNB. És a dir, el PNB no perilla el seu govern perquè el PSOE li donarà, però no es pot més tenir la força que pugui tenir Bildu. L'altra qüestió que jo crec que és important és que Feijó, passi el que passi, surt tocat.
Sí.
Perquè si guanya, naturalment menys tocat, perquè podrà resistir i segurament podrà aspirar a ser el candidat que ja veuríem, de totes maneres, a unes properes eleccions, tenint en compte que el PP juga amb la hipòtesi de que la legislatura sigui curta, ¿vale? I que a lo millor no s'aventuraran a canviar un líder si no tenen la seguretat de que la legislatura s'allarga. Però si perd, crec que està tocadíssim. Però jo el que vull subratllar és que també està tocat si guanya, perquè haurà guanyat malgrat ell. Haurà guanyat per la força de resistència d'aquesta estructura de la que parlava l'Anxo, del PP, que ha sigut molt clientelar, i encara que ara no tenen esbaltats d'històrics ni tota aquesta gent, doncs segueix tenint una estructura molt clientelar, a través de la Junta i a través dels consells, etcètera, etcètera, no? I per tant, i el que és més interessant és això, què passa en el PP? Crec que tindrà més repercussió sobre el PP que sobre el PSOE, òbviament, perquè el PSOE parteix d'unes expectatives baixíssimes. Ballesteiro probablement és un bon candidat, però també és una altra qüestió a reflexionar, la injustícia, perquè aquest home ha estat apartat de la política per unes, diríem, persecucions judicials que al final han quedat en no res, diríem, no?
M'ho acabes, Ballesteiro?
Sí, claro, yo creo que, es decir, depende mucho del resultado, yo soy bastante escéptico sobre que si el PP mantiene la mayoría absoluta vaya a cambiar gran cosa. En Galicia, desde luego, nada, porque seguirá gobernando como desde 2009, y en el conjunto de España, Feijóo podrá decir que tiene una mayoría absoluta en Galicia que ha conseguido él, ¿no? El caso es que hay partido, todo se juega, incluso las encuestas que dan la mayoría absoluta al Partido Popular, pues se la dan pelada. Es decir, todos se juegan 2-3 escaños, por lo tanto las encuestas hoy ya no sirven de nada, y creo que todo se juega en la resistencia de esa estructura del Partido Popular. La campaña ha sido desastrosa para el Partido Popular, ¿eh? Es decir, recordad que se convocan las elecciones en Navidad para que se hagan en Carnaval, justo después de aprobar unos presupuestos, es decir, unos presupuestos que, bueno, si pierde las elecciones no podrás gestionar, ¿no? Es decir, ha sido una jugada para intentar que no pasara nada, que todo siguiera igual, que Rueda ganara la calle gracias a esa estructura, y la campaña ha sido un horror, desde los pellets, manifestaciones por la sanidad, el debate de la televisión de Galicia le salió fatal, dejó vacío el atril en el debate de la televisión española. Después hay una líder y uno que puede hacerse. Y ahora, y con esto voy concluyendo. Una líder claramente es Ana Pontón, lleva años forjando ese liderazgo, y Rueda, que lleva en la Xunta desde 2009, todavía no es un líder, pero yo os aseguro que si hoy conserva la mayoría absoluta del Partido Popular, hoy nace un líder, que es Alfonso Rueda, y nos pueden esperar muchos años, ¿eh? Es decir, ojo, porque yo creo que estamos en un escenario tipo 2009, aunque con aunque no esté la izquierda en el poder, escenario que conoces bien por lo que veo, Xavi, es decir...
Bueno, me responsabiliza en Ballesteiro, como si yo...
Totalmente.
Yo voy a anar a cubrirlo.
Yo no sabía esto, pero ahora te escucharé con otros oídos.
En
2009, fijaos, es decir, Feijóo, un líder joven que había sido vicepresidente de la Xunta después de el fraguismo perder las elecciones, claro, 2009 hasta 2022, es decir, que si hoy gana el Partido Popular, harán a Alfonso Rueda un estadista.
Pero hay un cambio generacional, ¿no?
La travesía por el desierto.
No hay un cambio generacional.
Hem de deixar-ho, aquí. 10 i 38 minuts. Us agraeixo moltíssim l'estona a l'Arturo Puente, a l'Ivan Guera, a Milagros Pérez Oliva i al Daniel Ballesteiro. Avui, Carracú, seguirem, evidentment, les eleccions gallegues a partir de les 7 del vespre, programa especial de Jordi Basté, combinat amb la final de la Copa del Rei de bàsquet, d'una jornada electoral que és apassionant des del punt de vista gallec, però també de la política espanyola i també dels nacionalismes o de les nacions, en aquest cas perifèriques de l'Estat. Moltíssimes gràcies a Arturo, Iva, Mila i Daniel. Una abraçada.
Gràcies.
Adéu.
10 i 38 minuts, fem res. 3 minuts de pausa i de seguida sortim al carrer, sortim a veure com s'ha despertat Valls, ara ja fa una bona estona, qui es llevi aquesta hora, quina sort que té. Anirem a la plaça del Blat i de seguida tornarem a fer programació des de l'interior del Museu Casteller, recentment estrenat i que és una de les grans icones ja de la ciutat. 2 minuts i de seguida ho fem.
Lliure, amb Xavi Bundó. Ja és temps de calçotades.
Us esperem al Museu Casteller de Catalunya, a Valls, quilòmetre zero del món casteller. Un museu únic i imprescindible per conèixer i viure el món casteller en la seva essència.
Reserva d'entrades a museucasteller.cat i a la taquilla del museu, amb descomptes per tota la família. El nostre món, la teva emoció. Port Tarragona ha fet seus els objectius per al desenvolupament sostenible de Nacions Unides.
El Pla de Sostenibilitat del Port desplega els 17 ODS amb més de 80 accions per protegir el nostre entorn natural, amb l'objectiu de reduir en un 99% les emissions de CO2 de l'autoritat portuària al 2030.
Port Tarragona, port sostenible. Més informació a porttarragona.cat.
Tots aquells que ja condueixen el número 1 se senten únics, especials. I ara, perquè més gent pugui sentir aquesta increïble sensació, Hyundai posa a la teva disposició el Tucson amb unes condicions immillorables. No esperis més i gaudeix ja de la increïble sensació de conduir el número 1 en vendes.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
Arriba la Ruta del Xató.
L'aventura gastronòmica per a gaudir de les comarques del Penedès i el Garraf, maridant el saborós plat de xató amb els vins de la D.O. Penedès.
Descobreix les més de 200 propostes a rutadelxató.com.
Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i el FEADER de la Unió Europea.
Tinc un pressentiment.
Compra't el Ford Kuga.
És alguna cosa que em crida.
Compra't el Ford Kuga.
Una veu dins meu que em diu...
Que compris el Ford Kuga. Fes cas al teu instint i aconsegueix el Ford Kuga. L'híbrid endollable més venut a Espanya i Europa, ara per temps limitat a un preu mai vist. També disponible el Kuga híbrid. El que digui el teu instint. Xarxa Ford de Catalunya.
Ja és temps de calçotades.
Us esperem al Museu Casteller de Catalunya, a Valls, quilòmetre zero del món casteller. Un museu únic i imprescindible per conèixer i viure el món casteller en la seva essència.
Reserva d'entrades a museucasteller.cat i a la taquilla del museu, amb descomptes per tota la família. El nostre món, la teva emoció. Port Tarragona ha fet seus els objectius per al desenvolupament sostenible de Nacions Unides.
El Pla de Sostenibilitat del Port desplega els 17 ODS amb més de 80 accions per protegir el nostre entorn natural, amb l'objectiu de reduir en un 99% les emissions de CO2 de l'autoritat portuària al 2030.
Port Tarragona, port sostenible. Més informació a porttarragona.cat.
Especialistasendeudes.com informa. Tens molts deutes i et truquen a totes hores? Especialistasendeudes.com. Elimina tots els teus deutes amb la llei de la segona oportunitat. Primera visita gratuïta. Especialistasendeudes.com. Grup Àries Advocats.
Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
Tots aquells que ja condueixen el número 1 se senten únics, especials. I ara, perquè més gent pugui sentir aquesta increïble sensació, Hyundai posa a la teva disposició el Tucson amb unes condicions immillorables. No esperis més i gaudeix ja de la increïble sensació de conduir el número 1 en vendes.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
3 minuts i seran 3 quarts d'11 del matí.
RAC1 us ofereix Via Lliure amb Xavi Bundó des del Museu Casteller de Catalunya a Valls, el quilòmetre zero del món casteller, amb el suport de l'Ajuntament de Valls i la Diputació de Tarragona i amb la col·laboració de Port Tarragona.
Hola, Esteve Giral, bon dia.
Què tal, bon dia.
Hola, Xavi Maric, bon dia.
Bon dia.
Quantes diades, que hem vist aquí. Quants quina castells, plaça, quantes quina coses. Quina plaça, quina cosa, plaça, quina. Doncs saps què? Que sonin les gralles, sisplau. Agafa un aplaudiment, no? Ostres, tu! Això ha sonat en directe des de la plaça del Blat. Quina llegenda, la llegendària plaça del Blat de Valls. T'has emocionat una mica i tot, Iberic?
Una mica. És que és un regal el que t'acaben de fer, eh?
No. I a més, no ho hem explicat, però ens han fet aquest toc d'entrada a plaça a l'escola de grallers de la colla Joves Xiquets de Valls. Però tenim una altra gent aquí també, que ens acompanyen. Amb un so tan casteller com el que sonarà ara mateix de la, en aquest cas, dels grallers de la colla vella. La pell de gallina ara mateix, eh? Tinc la pell de gallina. Moltíssimes, de veritat, moltíssimes gràcies per aquest regal que ens acabeu de fer, de veritat, a la gent dels grallers, en aquest cas de Valls. Aymeric, això jo ja t'he sentit amb el carregat, ja, o sigui, ja he notat tota l'emoció d'una plaça que ara hi ha força gent, però vaja, el dia que hi ha diada és una autèntica barbaritat, però de veritat que se m'ha posat, no sé si t'ha passat també, Esteve, la pell de gallina d'una manera brutal, eh?
Sí, perquè és com si estiguéssim en una diada. Jo sempre dic que Valls és una ciutat on passen coses extraordinàries, i no ho dic per fer la pilota a la gent de Valls, sinó perquè és així. I ara ens imaginàvem ja les dues colles aixecant castells, amb moments que hem viscut aquí, el Xavi, vaja, podria fer un relat fantàstic de moments extraordinaris que hem viscut.
És descomunal, no? Jo els estava escoltant ara com estaven a punt de rematar el toc de castells i pensava, clar, ara ja estaries pensant en què vas a narrar, perquè és esclat de joia, és la gent cridant, és la gent aplaudint, la plaça, flor de pell, els nervis, bueno, és una barbaritat.
És fantàstic, i és el país, i és banda sonora, i és energia, i és tradició. Alcaldessa, molt bon dia.
Molt bon dia, benvinguts.
L'alcaldessa de Valls, la Dolors Ferrer, s'emociona igual que nosaltres també amb aquesta energia que desprenen els grallers?
Bé, pell de gallina, emoció total, i això que a la plaça no hi ha els castellers fent el castell. Per tant, jo sempre ho dic, que estic molt satisfeta de ser l'alcaldessa de Valls. A l'Esteve, ho sap, el que es viu aquí no es viu en cap plaça castellera, amb tots els respectes, màxim respecte a totes les places, no? Però aquesta rivalitat que tenim a Valls, colla vella, colla joves, colla joves, colla vella, això no es viu enlloc. Per tant, jo dic, qui no ha vist castells a la plaça del Blat, no ha vist castells.
I a més a més, Xavi...
Déu-n'hi-do. No, això és casus belli, segons com, però
sí. Han respectat el seu lloc a plaça, no?
Han respectat el lloc a plaça? Com ho dieu, això?
Sí.
Ah, i els grallers, no? Clar, d'una colla de l'altra, una certa distància.
Normalment, per una diada de Sant Úrsula, per exemple, doncs aquí hi hauria una ratlla imaginària, no? Normalment és aquesta portalada de l'Ajuntament, que és més o menys la que sempre sempre marca, sempre tira una mica a l'esquerra, una mica a la dreta, en funció de qui porta més gent, més camises, però hi ha com una ratlla imaginària que des de dalt sempre ho narrem, que és cul amb cul, algun cop de cosa que s'escapa, esquena contra esquena, i és a veure qui guanya una mica més de terreny.
És que és molt seriós, això. Vull dir que és molt seriós. Després en parlarem d'algunes famílies que tenen, no?, membres creuats d'una colla i de l'altra, i potser s'ha suavitzat amb el temps, però tradicionalment ha estat una cosa...
No s'ha suavitzat.
No?
Segueix sent així?
Segueix.
És que és una de les gràcies, no? De fet, és una de les gràcies de Valls, aquesta superrivalitat castellera.
Ens acompanya també la Noemí Llaurador, que és la presidenta de la Diputació de Tarragona. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Moltes gràcies. També li passa el mateix que a l'alcaldessa, aquesta mena de li veig, és que els hi veig els ulls una mica vermellosos, eh?
I tant, és molt emocionant, molt emotiu, a més revius, no?, aquests moments que hem viscut, grans moments aquí a la plaça del Blat, i és bueno, emoció, sí.
Alcaldessa i presidenta, són de família castellera les dues, o
bé,
de tradició castellera també?
Bé, jo de família castellera, els meus pares, els meus familiars, no han sigut mai de cap colla, uh-huh. Sí que els hem seguit sempre, però és un orgull com a vallenca i com a alcaldessa, ser l'alcaldessa dels Xiquets de Valls.
Mm-hmm.
Vull dir...
Aquesta és una fórmula, per la gent que ens estigui escoltant i no està basat, és la fórmula inclusiva, no?, podríem dir, de les colles. Els Xiquets de Valls són tots, no?, ni les joves o la vella, sí.
No, però és cert, tu ara has dit que sentint les gralles amb la plaça Buida t'has emocionat.
Sí.
Pues jo et poso un repte.
A veure.
Sí, perquè, com saps, tenim el Museu Castellà obert.
Sí, aviat, ara hi anirem cap allà.
I ben aviat, abans de Setmana Santa, mm-hmm. Hi ha una experiència, una novetat, una experiència immersiva amb unes ulleres virtuals que viuràs que es viu a la plaça del Blat. Per tant, jo sé que tens una pausa publicitària, que no ho has viscut mai, ho sé, a la pausa publicitària t'han preparat perquè et puguis fer aquesta immersió.
Què dius ara?
Que ens expliquis les teves sensacions.
Hosti, això serà bèstia.
Digues, Maric. Jo et dono algun detall més. Durant el butlletí de notícies, més la pausa publicitària...
Sí? Però què m'heu liat aquí? Ja m'heu fet coses raríssimes. Hi ha una conxorxa, ho estic veient.
Estàs al mig de la plaça.
Sí.
Val. Doncs et situaràs al mig de la plaça veient la Diada de Santa Úrsula. Sí? Mm. Amb dues construccions, una de les joves i una de la vella. Et situaràs a primera fila de la pinya. Et situaràs al balcó de l'Ajuntament i a dalt del terrat.
Carai, hosti, això és boníssim.
Ets vertigen o no, Xavi?
No, que jo sàpiga no, però vaja, també és veritat que veig des d'aquí el balcó com molt estret, però vaja, no sé si hi ha...
És una experiència brutal.
Ja. Presidenta de família castellera, o la tradició d'alguna manera?
A veure, jo sóc de Reus, no sóc vallenca, per tant no sóc del quilòmetre zero.
D'acord.
Però clar, evidentment jo sóc dels Xiquets de Reus. Mm-hmm. L'alcaldessa és dels Xiquets de Valls i jo sóc dels Xiquets de Reus, per sort ara només tenim una colla a Reus, sí. Per tant quedo molt bé. Però sí que és cert que, diguem, el meu marit és d'una colla.
Ahà, no es pot dir.
Algú ho deu saber, però ja està.
Haurem de caminar cap al Museu Casteller, si ens voleu anar acompanyant. Espera't, Esteve, que ara no sé si ens posem a la dreta o a l'esquerra. Espera, que em poso cap aquí.
Tu manes.
També ens acompanya, en aquest cas, la directora del Museu Casteller de Catalunya, que és la Míriam Mariner. Míriam, molt bon dia.
Molt bon dia.
Bueno, estem anant cap a un... a més, no fa gaire, no?, que està inaugurat, Esteve, i és un d'aquells projectes llarguíssimament esperats per la gent de Valls i del territori, no?
Superesperat, una aposta molt i molt valenta, no?, ho sap millor que ningú la directora, i que realment ha arribat per transformar aquest nucli antic. On som ara és un nucli antic carregat d'història, dels més grans de Catalunya, no?, el repte de mantenir-lo viu, de mantenir-lo en plena forma, i tenim aquesta joia que ara veiem, no? Aquesta façana, Xavi, què em dius?
És una façana preciosa. Façana? Sí, amb aquell forat que hi ha allà al mig, no?, que és com una mena de representació de com es... Suposo, vaja, jo ho he vist així, de com es pot arribar a aixecar una colla castellera per al mig, no?, com es pot elevar per damunt del terra i tocar gairebé el cel a través de les colles. Deu ser un orgull increïble ser la directora en aquest moment, tenint en compte que el projecte porta dècades parlant-se'n i que sempre és una assignatura pendent.
És un orgull tremendo poder encapçalar aquest projecte cultural, no?, amb totes les expectatives, com bé deies, no?, de totes les persones que tenien sobre el Museu Casteller, i estem molt satisfets d'aquest projecte.
Bueno, m'han parlat, jo no l'he vist, m'han parlat que és una barbaritat per dintre el museu. He vist algunes imatges, algunes fotografies. Com ens podria definir, directora, com és el museu per dins? Quin és el projecte? Com s'ha construït? En què s'ha pensat?
Bé, s'ha estipulat tota la museografia a través dels valors castellers, que com tothom sap, no?, el valor, l'equilibri, el seny i la força, Llavors, podem fer tot un recorregut immersiu amb diferents audiovisuals, que la idea és posar-te a la pell d'un casteller, i és tant per gent que coneix molt el món dels castellers, pot trobar anècdotes, dades i un munt d'històries, com gent que no té tanta familiaritat es pot tenir una molt bona aproximació.
Grans i petits, i a més em diu en Xavi que amb la visita de RAC1 s'ha quedat petit, pràcticament.
S'ha quedat petit ja? Sí, ostres, sí. Tu, no volia comportar problemes, però vaja.
Aforament allò al límit.
Alcaldessa, també un orgull d'un projecte llargament esperat, de veure, a més, que jo i ho deia l'equip, que vam arribar tard a Valls, estàvem a l'hotel i vam començar a parlar amb la gent que havia passat el dia muntant en fi l'escenari per poder fer el programa avui, i ens deien, si no ha parat de passar gent, és un pol d'atractiu turístic ja des d'aquest moment el Museu Casteller, no, alcaldessa?
Ha tingut una acceptació extraordinària. Avui mateix hem hagut d'ampliar aforaments perquè està a petar. Per tant, i també és un element dinamitzador patrimonial al centre històric, vull dir, és un pol d'atracció, i a banda d'això, que clar, Valls fem calçots, castells,
vull dir, és... I ara ho esteu petant amb la música, que ja només faltava ja, això, ja. O sigui, Valls és la nova Girona, començarem a... començarà a haver-hi tothom traient pit d'aquest de Valls.
Tenim altres elements patrimonials, com és el Museu de Valls, com pot ser la Capella del Roser, com pot ser l'arxiprestal de Sant Joan amb el campanar més alt de Catalunya, que n'estem molt orgullosos, de 74 metres.
Això que diuen que els vallencs mireu tres vegades cap amunt, no?
Ara ja són quatre.
Ja són quatre, quina és la quarta?
Són els castells,
sí?
Els calçots,
el campanar.
El campanar, i tenim l'orgue de Sant Joan, que és dels més alts que hi ha també, que també hem de mirar per amunt.
Sempre cap amunt.
Sempre cap amunt. Presidenta, per la Diputació també i per la zona de les comarques de Tarragona, com d'important és que aquest projecte del Museu Casteller hagi aconseguit tirar endavant i que es converteixi, com dèiem ahir, jo ho he constatat, una pila de gent que em sembla, a més, jo vaig tenir la impressió, no vull tenir prejudicis, però vaig veure molts estrangers que venen a veure el Museu Casteller. Com d'important és també per les comarques de Tarragona en general?
Bé, importantíssim, de fet, és una mostra d'aquesta aliança entre tres administracions i també el teixit productiu, no?, de casa nostra, de fer aquest castell de gamma extra que és aquest Museu Casteller, i per tant molt contents que des de la Diputació de Tarragona puguem col·laborar tant amb la Generalitat com amb l'Ajuntament de Valls com amb la coordinadora de colles castelleres a poder fer realitat aquest pol d'atracció turística, com bé deies, perquè nosaltres tenim una marca que és la Costa Daurada, però volem potenciar sobretot aquesta part de la Costa Daurada interior, en la qual inclouríem Valls, amb aquest patrimoni immaterial que són els castells, a més declarats així, no?, per la UNESCO, i que, per tant, ens serveix per oferir experiències, que és el que busca ara també el turista, no?, experiències, i aquí tenim de tot, tenim patrimoni, tenim cultura, tenim aquesta diversitat també paisatgística, i, per tant, molt contents que el Camp de Tarragona es posicioni també amb la part interior com un atractiu turístic molt potent, de cara no només al mercat més proper, al mercat català, sinó també l'estatal, i també, evidentment, l'internacional. Ve una gentada de por, i evidentment el museu és un dels grans pols d'atracció que tenim.
Hi ha una barreja en els últims dies, sospito, alcaldessa, entre anar a veure el Museu Casteller i anar a fer una calçotada, no?
Bueno, és que jo penso que una cosa,
és el combo, no?
Una cosa va lligada amb l'altra.
Ah, sí? Està lligada, sí, necessàriament, no?
La gent que ve i agafa, ja té el seu restaurant, doncs, reservat, sí, ja fa Museu Casteller i calçotada, com ha de ser, a Valls, al quilòmetre zero, on fa més de 200 anys van néixer els castells, i la calçotada.
De fet, ho vam viure, la gran festa de la calçotada, no? Amb molt encert i criteri, no?, aquell cartell que era un manar de calçots, que veies un castell, no?, i aquí calçots i castells s'estan
barrejant. No? I sobre això, perdona, i volia fer una altra pregunta també a l'alcaldessa, que és, i com els hi ha caigut que els hi hagi plogut una banda com Figaflaues, que a més, no és que siguin de Valls, és que reivindiquen ser de Valls i que li acaben posant el nom del seu disc, que és un dels més populars ara mateix, sobretot entre molts joves, que es diu La Calçotada. Sí.
Bueno, jo sempre dic que a Valls tenim molt de talent, tenim a nivell de música, no els Figaflaues, a nivell d'actors tenim molt de talent, i per tant els Figaflaues es nota que s'estimen la ciutat, són els millors ambaixadors que podem tenir perquè ho estan petant a tot arreu, per tant, agraïment enorme que hagin posat La Calçotada, doncs, el seu últim treball.
Directora, ara estem just a sota d'aquesta... Jo l'he dit forat i no, segur que hi ha una manera més tècnica de dir-ho, però estem davant d'aquesta majestuosa façana del Museu Casteller, i estem just a sota d'aquesta mena de circunferència, anava a dir. Li podem dir forat o no li podem dir forat?
Sí, sí, he sentit que es diu de totes les maneres, perquè, clar, realment és un forat al mig de l'arquitectura.
Gegantí.
Gegantí.
Què representa?
representa una mica això, no? Des de casa de tots els castellers, com l'estructura humana dels castellers, que està en l'aire i que tingui cabuda, no?
Per dins m'ha parlat de les qüestions de les innovacions, diguem-ne, tecnològiques. Això de les ulleres també és dins del Museu Casteller o això és una alternativa diferent, eh?
Lo de les ulleres, quan la gent acabi el que és la visita guiada, podrà viure per la pròpia pell, sí, al mig de la plaça del Blat, el que és una actuació a la plaça del Blat.
Està bé, està bé. I el que deia abans l'Esteve, pel que fa al museu i les visites, és un museu molt familiar, també, no?
És un museu molt familiar, però i que tenen cabuda tot tipus de públics, eh? Totalment.